Què tal, bivapoleros? Benvinguts al setè capítol del podcast que dediquem als pioners de la música moderna de Sabadell. D'entre els conjunts que brillaven en la dècada prodigiosa i explosiva dels 60, n'hem escollit avui un que va sobresortir per la qualitat del seu repertori, dels seus membres i per la misteriosa aureola que els acompanyava, degut a que solien actuar amb una caputxa que els feia irreconeixibles i també perquè durant una llarga temporada van assajar a l'última planta de l'edifici de Sindicats, ubicat al vell mig de Sabadell, a la Rambla, cantonada General Sanjurjo, actual carrer Lasi. Al ser la zona més concorreguda de la ciutat, sobretot per la joventut, i al no estar degudament condicionat i mancat d'aïllament, tothom que hi passejava passava per allà i sentia tocar a un grup i es preguntaven: qui són aquests que toquen? Doncs aquests que tocaven eren ni més ni menys que els grans Nòmades. Per los Nòmades, a part dels seus fundadors, van passar una colla de bons instrumentistes i cantants que van cuidar d'augmentar el prestigi de la banda, prestigi que encara conserven avui en dia, encara que estan actius, però d'una forma lleugera amateur. També és veritat que els membres actuals no tenen res a veure amb els que ho van petar a meitat dels 60, però d'ells ja en parlarem un altre dia, en parlarem en un pròxim podcast. Per enraonar dels inicis i dels primers anys de los Nòmades, ens acompanyen avui en Jaume Barberà, cronista del Sabadell antic i del Sabadell actual. També comptem amb la presència de Santi Delgado, baixista, que va passar una temporada pel grup, i un dels seus fundadors. Però anem per feina i rebem amb una forta abraçada a un dels fundadors del conjunt. Senyores i senyores, amb tots vosaltres, Esteve Mir. Molt bona tarda, Esteve, molt bona tarda, Jaume, molt bona tarda, Santi.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
T'he vist amb els braços alçats, era en honor de...
De l'Esteve, que és el fundador, un dels fundadors dels Nòmades. Vull dir, no tinc paraules.
Moltes gràcies, noi, moltes gràcies. No n'hi ha per tant.
Bé.
Home, vull dir, com una anècdota, jo quan anava a ensejar a casa del Toni Vilaplana, o sigui, que jo vivia a la Concòrdia,
vosaltres
ensejàveu a la Concòrdia,
sí.
Esperant jo l'autobús, us sentia ensejar a sobre de la tenda dels vostres pares.
Allà en vivíem, allà, sí.
I ja està, o sigui, vull dir, era un fan vostre, no, llavors?
Temps era temps.
Mm-hmm. Sí, i tant.
Vinga, entrem en matèria, potser, no?
Digue'm.
Com va anar això de muntar un conjunt? Quina edat teníeu? O tenies?
Bueno, jo tenia uns 18 anys. 17-18 anys. Aleshores, em permets?
Sí.
Doncs, aleshores, jo vull dir, començava a aprendre a tocar la guitarra, em va venir un company meu que em coneixia d'allà, i em va dir, doncs, que hi havia uns senyors que buscaven un altre per fer un grup, no? Anava buscaven un cantant. Jo, perquè la guitarra encara no tenia pràcticament ni idea, i vaig començar a cantar. I llavors, doncs, vam estar molt de temps, ens vam venir, vam parlar, vam acordar fer el conjunt, i vam estar temps ensejant molt de temps tal com has dit abans, a la Rambla de Sabadell, al Sindicat.
Però qui éreu? Qui eren aquests senyors que buscaven?
Mira, en primer lloc, el fundador màxim va ser el Carles Palau, que és el fundador, que va, o sigui, el primer de tots, no? I a més el més músic de tots aquells moments.
Tenia fama de ser el millor guitarrista de Sabadell.
Un àngel era, la veritat, sí, aquell temps era així.
No hi havia ningú com ell, no, de guitarrista.
Era molt bo, molt. I és molt bo, encara.
Toca?
Bueno, sí, però toca per la seva compte, vull dir, també ja és gran, ja, vull dir, ja pràcticament tots toquem algú, però vull dir, ja no oficialment no hi ha.
Carles Palau, guitarra solista, sí. Tu com a rítmic?
Sí, jo rítmic.
Em sembla que també cantaves.
Sí, cantar i rítmic. El meu germà, que era el Jaume Mirt, i llavors Sixto Pantaleón, que tocava el baix. Mm-hmm. El meu germà era la bateria. I aleshores, vull dir, vam fer un quant temps així, llavors vam agafar el Jackie.
No, però abans hi havia el Gili.
No, bueno, va entrar el Gili, sí. Perdó, que
sí,
no.
Permeta'm una pregunta, per si continuarem millor, i la gent sabrà de què, sí. que parlem dels nòmades, per si no ho ha acabat de tenir clar.
Correcte.
D'on surt el nom de nòmades? Qui el posa, aquest nom?
El Carles Palau.
I? Degut a algú?
Vam aportar tots un nom i ens va semblar més adient aquest.
Però no per cap motiu especial?
No. Bueno, i perquè és anàvem d'un lloc a l'altre.
No us havíeu de dir... En principi us havíeu de dir Golden Stars?
Sí. Vai? Sí, vam pensar-ho, però n'hi havia uns altres anglesos que sí, ja el portaven, llavors no vam apartar-ho ja.
I vau quedar nòmades.
Nòmades, coneixia nòmades, aquest nom.
Golden Stars.
Anda.
Sí, sí.
Sí, sí, sí.
La primera notícia, tio.
Home, per això està el Germà Barberà, per refrescar-nos
sí,
les
sí,
coses.
Sí, té tota la raó, sí, és veritat.
Sí. Ostres.
Vale, acordeu, dius de nòmades, però no teniu pressa ni teniu cuques, que es deia abans,
no.
Per començar a tocar i pujar un escenari.
En absolut. Vull dir, més que res, dic, lo important era sortir i almenys quedar una mica bé, eh? I aleshores, doncs, sobretot el Carles, que això és una cosa que era per agrair-li totalment, ell li agradava fer les coses al màxim de ben fetes. I aleshores, doncs, va ser així que vam fer-ho. Vam estar, doncs, un any i mig ensejant contínuament, cada dia. I aleshores, mira, almenys vam sortir amb un bon repertori i no, doncs, no sonàvem malament. Aleshores,
no.
teníem aquesta satisfacció.
Sonava.
Sí, ara he dit no, veient-ho o traslladant el meu coco a aquella època. Era molt, molt diferent el so d'abans, el so d'ara, però vaja, sonàveu bé. Sí,
no, vull dir, almenys, vam dir, ara ens presentem. Vam presentar-nos en un moment, i encara una mica forçats, perquè va ser... Un que es deia Carlos, ja no me'n recordo els noms, que organitzava molts festivals a la Faràndula, i veniu, i vam presentar, doncs mira, vam sortir amb les cares tapades. Va ser la primera vegada de l'impacte, diríem, de la cara tapada, no?
Aquí també hi ha mil versions de per què us tapàveu.
No, més que res...
Era jo he sentit a dir, en el seu moment, i ara també, no, és que van actuar així perquè no sé què li va passar a un...
No, absolut, res, a ningú. L'única cosa que era, o sigui, que per fer una mica el xou, o sigui, quan anàvem a fer un bolo, que se'n deia, bueno, els bolos era el que fas, anaves tocaves durant la setmana en un lloc contínuament i doncs sorties un dia per anar a fer un espectacle i aleshores tocàvem mitja horeta, una hora, per exemple, i feies doncs amb una mica d'impacte per causar una mica de...
Això et permetia veure sí, si estaves sí. en l'acord correcte.
No, correcte, sí, no és bé, perfecte, sí. No, anaven molt bé les caputxes aquelles. Ens les va fer precisament la nòvia d'un del conjunt.
Mm. Sí. Del Carles?
No, el Carles no. Mm. no, d'un altre, del Sixto, bueno, nòvia o companya, diguem-li el que vulguem.
La nòvia, ja sí, ens entenem tots. Ja.
Doncs i les van fer i vam impactar-ho, i doncs mira, les vale, i anàvem a fer els shows així.
Però quan fèieu música de ball,
sí,
no.
Sí, fèiem, no, llavors no. Llavors, doncs, estàvem, o sigui, tocàvem completament normalet, sense cap classe d'impacte, perquè era, vam estar, per exemple, mira, vam estar a l'Àurea de Tarragona, doncs, actuant, doncs, durant 2 o 3 anys, que llavors vam, el primer any vam anar allà com amb els Mustang. Ells feien, llavors estan en ple auge, i estaven, sí, sí. Ells eren les estrelles, per dir-ho una cosa. Nosaltres doncs fèiem allà el ball cada dia. El que passa és que nosaltres portàvem un repertori fantàstic que s'adaptava a tot, i aleshores doncs allà ens apreciava, o sigui, ens volien, perquè fèiem fèiem gastar més diners en els turistes que venien.
S'ho passaven,
sí,
bé,
sí,
i bevien més.
Exacte, bevien, consumien més, tot era molt més. I a vegades es tancava el local i ens quedàvem allà encara en plan de xou.
El dir que teníeu un repertori per tot. O que s'adaptava molt, quin tipus de música fèieu?
Bueno, fèiem de tot. Fèiem, o sigui, música de ball, o sigui, de ball de tot tipus, i després fèiem, doncs, el més arrels, el rock era allò el més normal que hi havia llavors. Però vull dir, música
vital... I com
vital,
us sentíeu més famosos?
Música vital, música, bueno, de tots els conjunts que hi havia, Rollings, a tot, els aquells, com se'n diuen?
Els Animals.
Sí, els Animals, Shadows, tot.
Animals estan
Cliff
tocant
Richard,
ara.
Cliff Richard,
crec tot. Que hi ha una anècdota, Jaume.
Sí, que quan...
Amb aquesta cançó.
Aquesta és la We've Got a...
Get Out.
Dels Animals. Sí. I això ho recordo al Catalunya, que hi havia soroll, hi havia tot de moviment, la gent no estava. I va començar a sonar això amb el Shadow, amb els Nòmades, i tothom va callar. Es va fer el silenci, es van escoltar perquè tocava amb una... Que aquella època... Hi havia els conjunts que es coneixien, tots tenien una idiosincràsia, tenien una forma de ser coneguts.
Sí, sí, sí.
I els Nòmades donava una sensació de seriositat,
sí,
sí. De fer les coses, vull dir, el vestir, el tocar, sí. el repertori,
es
que... com de seriositat.
És que en aquella època, sí. Nosaltres, bueno, quan jo hi era, quan estàvem amb el Pere, el Grau, sí, sí. I el Jackie, treballàvem 8 hores diàries. Mm-hmm. És que començàvem a les 10 del matí fins a la 1, anàvem a dinar, i a les 4 fins a les 8. Llavors era, o sigui, la forma de sonar i acoplar-se bé. Te'n recordes, no?
Sí, 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 i tant. I tant, i tant.
Aquesta era la fórmula.
Sí, sí, treballar molt.
Però es va començar amb aquest aspecte, vull dir, que era, o sigui, un conjunt, doncs, amb una filosofia clara de fer un espectacle, però vull dir, o sigui, de fer una música, fer disfrutar la gent i de més, però amb cadascú en el seu lloc, eh? Vull dir, però s'ha anat com, diríem, perdent aquell tipus d'estil, no? I aleshores, doncs, vull dir, va arribar un moment, doncs, que, vull dir, ja vas canviant i ja no, vaja, almenys amb alguns dels nostres grup ja no ens feia gràcia continuar, perquè vull dir, no era i
ja començar. Us mancava la il·lusió que
no,
teníeu al principi.
Llavors també el Carles, el Palau, va marxar, se'n va anar cap a Anglaterra, perquè o sigui, es va...
Això també és llegenda, perquè la gent diu, no, es va casar amb una anglesa o...
Sí, però va estar 25 anys en allà, treballant en allà, al banc en allà...
El Banc de Sabadell treballava, no?
Sembla que, sí, el Sabadell, em sembla que era el Sabadell, o... Sí, el Sabadell era, em sembla que sí. I aleshores, doncs, vull dir, era important, vull dir que ell en allà, doncs, vull dir, va tenir, esclar, estava casat, es va casar, vull dir, tot, i aleshores, doncs, tenia ja uns altres, i en allà, doncs, era l'època en què, vull dir, hi havia molts conjunts en allà, era algo, i amb ell tampoc ja no li pateixia, doncs, posar-se i va, va continuar allà tocant la guitarra, però vull dir més que res, en plan de hobby, per dir alguna cosa. Però vull dir, era un gran guitarrista, i és, vaja, sempre ha sigut, sempre.
Hasta hi ha un... No, no és llegenda, perquè és explicat pel Agustí Magnet, que era un dels membres d'Eufonia.
Sí, 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 sí.
El Carles tenia una Fender sèrie...
Sí, una Stratocaster, sí.
Sèrie L dels 60 i pocs, que era de les autèntiques...
De les primeres, sí, és la
superbones, sí. I, però va decidir vendre-se-la.
Sí, se la va vendre.
I va anar a parar a les mans d'un guitarrista famós.
Exacte, sí.
Que es diu Vargas, que té, sí, una banda, Vargas Blues Band. I aquest...
A Madrid era, em sembla.
Sí, a Madrid.
Va,
sí,
venir,
sí,
expressament a buscar-la.
A veure, quan la va provar, va dir, per mi.
Exacte.
També, sí, és veritat, sí, que amb ell el que li interessava més era el màstil.
Sí.
I el màstil em sembla que el va posar a la seva, però vull dir, encara conserva l'estrato del,
sí, sí,
del,
sí, sí,
del palau.
Sí. No, però fa molts, ja dic que fa moltíssims anys, vull dir, quan va aquella guitarra, allò era un altre món ja. És que llavors, si havies de competir, ja amb el so, i ja havies d'anar, havies d'estar més o menys igualat amb tothom, perquè si no anaves...
I tu no portaves Fender? O...
Sí, no, jo sempre vaig portar la Texas, del que era el germà del Jackie.
Sí,
el Clot.
El Carles, el Palau primer va començar amb una Texas. Després, la que sonava força bé també, que era el Claudi.
Sí, Clot, sí.
Sí, doncs el Clot va... Es va quedar la guitarra, la va quedar el Carles, i llavors me la vaig quedar jo, i ell es va comprar el Stratocaster, que era l'època del Chados i tot allò, i...
Home, clar.
Clar, tibava molt aquelles guitarres, ostres, com sonen, però clar, també hi havien d'haver-hi dits, també, no? Això, sí. Que tothom pensava que només tenint una Stratocaster, ja allò era, ja... No.
I l'amplificador, l'equip de so...
Bueno, els comprau, teníem Fender.
Els teníeu llogats o els teníeu comprats?
No, comprats al Montserrat de Barcelona.
Aquests a Montserrat.
Sí.
No entenc perquè, ja ho he dit alguna vegada en algun podcast, no entenc perquè no se'ls ha fet un gran homenatge, perquè van financiar a tothom que començava.
Era horrorós,
a Montserrat era el pare dels músics.
Era horrorós, horrorós. I després hi va haver l'Alberti.
Sí, bueno, però ja no era el mateix.
Però a Montserrat va ser el primer de tots. I
l'Albert,
tots els conjunts estàvem endeutats amb el Montserrat.
Sí.
I una cosa, Esteve, rítmic i cantant. La teva vocació era de cantant o
sí,
t'hi vas trobar així?
Jo més que res...
Eres més cantant que guitarrista.
Sí, sí, sí. Jo vaig començar amb Elvis i el Cliff, vull dir que eren els que m'enlluernaven, no? Era el que...
I els Animals també.
Sí, però bueno, més tard. Allò va anar venint un relat i allò que anaves agafant d'aquell. Però més que res, a mi el que va verdaderament es va adaptar inclús més, vull dir, a nivell de la meva manera de veure-ho, era el Cliff Richard.
Molt bé, estava pensant en això que has dit dels amplis i tot això. Que això també era importantíssim, perquè la majoria dels grups portaven coses que se les havien fet ells mateixos.
Sí,
sí, sí, sí, sí.
I hi havia alguna marca precisa, així com diem, hòstia, el so Fender era so Shadow, evidentment que era així. Encara que ells van començar amb unes altres guitarres, ja, Shadows, però bueno...
Bueno, sí, esclar, això... amb la Barnes, amb la... Bueno, amb altres...
Això, el Magnet és una enciclopèdia, sap més que no pas el Leo Fender. Que en Pau descansi, tot sigui dit. No l'Agustí, sinó el Leo Fender. Jo li he dedicat, quan feia Xocolata Express, li havia dedicat dos, tres o quatre programes a que l'Agustí expliqués la història de la Fender. Sabia tot, dades, tot.
Vale, sí,
que,
sí, sí.
Que ho havia llegit, però no ho portava. En el moment que li preguntaves i explicava, no ho portava escrit ni res.
Jo, la Gibson que tinc encara porta numeració de guitarra. Vull dir, és dels anys està feta els 1950, 1940 i pico.
Autèntiques.
Sí, sí, sí. Sí. Mm-hmm. Tinc una Gibson, sí. I ja dic, és de les úniques que he vist que va acabar amb el número del màstil, vull dir, encara ho tinc, sí.
Pregunta simple, perquè cantaves.
Sí.
Què t'agradava més, lentes o ràpides?
Més aviat et diré pues, que m'agradava més cosa romàntica, que era el d'abans, italià.
I quan veies la gent ballar i ballaven arrambadets i tot això,
sí.
Tu què? Agafat a la guitarra.
Oh, noi, bueno, agafat fort a la guitarra, fort, sí.
Estrès. Llavors, una altra cosa, recordes alguns temes del vostre primer repertori, del primer, que dius que el veu fer extens i que ho veu provar molt temps?
Sí, bueno, però és que bueno, n'hi havia molts, vull dir, o sigui, de Beatles, pues, moltes. De Shadows, moltíssimes, Cliff Richard, Elvis Presley, vull dir... Tot, és que vull dir, pràcticament, vull dir, dinoms ja...
Perquè vau començar l'any 1900...
Nosaltres el 61 o 62, per ahí. Sí.
Que era quan assajàveu i punt.
Sí. Mm-hmm. Vam estar, vull dir, vam sortir al cap al 63 o així, vam sortir del carrer.
I les cançons...
Es van obrir la porta.
I les cançons aquestes, d'on les traieu? Com les coneixíeu?
Bueno, per mitjà de discs, tots aportàvem els discs i d'allà traiem el que ens agradava, doncs va, vinga, posem aquesta, la falta, i
les adaptàveu fàcilment. Exacte. O hi havia algun que estava més avasat que altres?
Sí, el Carles era el que portava, era el director.
Però, llavors, va entrar, hem parlat del Jackie,
sí.
Però abans del Jackie potser sí. Va...
Vam tenir el Joan Gili, que tocava l'orgue i piano.
Aquest
no?
Era fill d'un
sí.
Famós...
Bueno, més aviat net. Bueno, havia tocat el Neu d'Art,
sí,
vull dir, era pianista, i ell va continuar amb la saga de la tecla. I aleshores, després, més tard, vam agafar també un vibrafonista que es deia Emilio Sanz.
Ostres, això sí que no...
Vibrafonista, sí.
El vibrafon va ser moda una temporada, els duendes en portaven un també, eh?
Sí. El talló també, els
pájaros
locos. Sí.
I algú més, però poc. Va durar aquesta moda, va durar potser poc, no?
Però bueno, o sigui, ens va fer gràcia, però no sé com va ser, que em sembla que el Carlos va dir, podríem posar un vibrafonista, que tal i qual. I aquest noi, un noi que va venir de la Vall d'Aran, es va instal·lar per allà a la vora casa meva, allà a la Concòrdia, que feia, tu, Santi, poder conèixer, és un lloc... Bueno, tenien una botiga, els seus pares i demés, també, sí. I aleshores va comprar un biògraf també, Cal Montserrat, sí. I ell, vull dir, ja tocava l'harmònica, tocava l'acordeon, i es va posar a tocar el vibràfon. I aleshores, per ballar i per música de tot, era guapo, quedava molt bé.
Sí, sí.
Quedava molt bé, vull dir que no.
Era molt diferent, era diferent a tot, eh?
Mana?
Que era diferent a tot.
Sí.
Sí, però li donava com un toc jazz, no?
Sí, però vull dir... Sí. No, però inclús músiques lentes i tot això, era molt maco, el toc, a més de que era massa usual.
Era envolvent.
Sí, exacte. Sí, mm-hmm. Sí, vull dir, no. I llavors ja, llavors el Sixto, que tocava la guitarra baixa, va anar a l'Emili, i va entrar un tal José Manuel, que va venir de la Tuna.
Sí, sí.
Era de Saragossa, sí. Aquell, John Showman també,
sí,
aquell.
Sí? Era simpàtic, eh?
Aquell...
Era el típic de la Tuna, que tocava la pandereta, saltava i feia animalades.
Sí, però ell tocava el baix. I aleshores, doncs, vull dir, aquell, vull dir, ens quedàvem a les nits després de... de tocar a qualsevol sala, doncs es quedàvem a les nits amb gent de peles, gent que tenia calés, que venien turistes que volien, i a més no tenien son, tenien peles però no tenien son.
Volien marxa.
I volien marxa, i com que tenien marxa, doncs vull dir, allà amb la guitarra tocant de tot. Aquell de la Tuna tocava de tot. Un flamenc tocava de tot, i era un xou, i ens ho passàvem, però ens tiràvem 3 hores allà, però saps la quantitat de calés que deixava aquella gent allà era tremenda.
O sigui que els nòmades eren rentables.
Sí, per això et dic. Perquè això era molt important.
Fidelitzàveu la clientela.
Sí. Nosaltres estàvem tocant a la bolera de Salou, sí. I aleshores, doncs, un dia se'ns presenta l'agent artístic, que es deia Picasso, precisament, com el pintor.
Picasso.
Doncs ens ve aquest i ens va venir perquè toquéssim el Laurea de Tarragona. Aviam si volem anar allà. Perquè ens quedéssim la sala amb ell. Perquè nosaltres ja havíem tocat allà, amb els Mustang, havíem estat allà un mes. I aleshores, doncs, vam estar allà i vam estar 2 anys més anant, o sigui, tocàvem allà. Quan no teníem tanta feina, es tocàvem allà, i quan teníem, diguéssim, ensejàvem allà i sortíem a fer bolos per tot arreu, vull dir, des d'allà mateix. O sigui, fèiem com a lloc d'estància, vivíem pràcticament a Tarragona nosaltres.
En aquella època, de 60s, meitat de 60s, es feien concursos a punta pala, molts.
Sí.
Veu participar en algun?
No, concursos com a concursos no. Ara, vull dir, el que vam, allò, doncs, que havien, per exemple, venia l'Acadèmia, la Faràndula, Mustang, Sirex, Pájaros Locos, els d'aquí Sabadell, tots, vull dir, doncs allà, llavors, jo sí que ho fèiem, això sí, anàvem a la majoria que ens convidaven, evidentment, no? Però concursos i això no, com a concursos no.
Viu d'anar a la televisió un dia?
Mare?
Dic, un dia viu d'anar a la televisió?
Sí, un dia anar a la televisió, però precisament...
Què va passar? Explica què va passar.
Ja sap més ell que jo. Doncs sí, va passar el següent, que vam preparar-ho tot, i precisament vam anar cap allà i estàvem muntant i portàvem el jackie de bateria, i allò parlant, doncs, encara que parlava el castellà i bé i tal...
Li van sentir l'accent. Sí,
però li van sentir l'accent
i... L'accent francès.
Exacte. I aleshores, doncs, va dir... Un va dir, diu, aquest senyor, diu, no és espanyol. No, bueno, és la bateria francesa que portem.
Sí,
és de Sabadell. Clar, sí. És de Sabadell. Doncs no pot ser això. I vam agafar tots els trossos i vam marxar.
Ah,
sí. Què havíem de fer?
Era fill de Sabadell. Fill de Sabadell i net.
Sí. I va haver un altre cop que vam anar també a la televisió.
Sí.
I els Batussi us vam deixar als Vox.
Sí, exacte.
I us vam fer tapar les lletres de Vox.
Sí, exacte. Sí.
No sabia aquest nivell de cutreriu.
Però és que...
Abans era, tot eren dificultats. Tot,
el més
tot.
Graciós de tot és que el Vox és inconfundible pel seu... El seu disseny, encara que té pessis la paraula Vox,
es veia
que era Vox.
Sí. No, però a part d'això, abans el principal era tenir carnet.
Ah, sí.
Carnet sindical.
Això era el primer. O sigui, que si no tenies carnet ja s'anaven tancant totes les portes. Aleshores, vull dir, llavors hi havia 4 músics, per exemple, a totes les sales, que aquells que només tocaven el dissabte i diumenge, que durant tota la setmana feien de barber, o l'altre feia de qualsevol...
Sí,
i aleshores, doncs, vull dir, el dissabte i diumenge anaven a tocar allà i ells presentaven el seu carnet de músic, i aleshores, doncs, llavors podíem entrar. Però si no, tot trobaves dificultats per tot arreu.
Moltes.
Ens vam haver de treure carnet d'espectacle. Però, esclar, només podies fer... No podies anar a fer ball.
Carnet parabolos.
Ara, exacte. Per això dic que, esclar, tot eren problemes i problemes.
Déu-n'hi-do.
a diari no podies tocar.
Sí. El febrer del 66,
anem?
El febrer del 66, sí. El Club Sirex,
sí,
es van fer 30 hores de música. Quines hores us va tocar a vosaltres?
Quines hores?
Sí, perquè es va començar el dissabte a les 3 de la tarda fins al diumenge a les 10 de la nit. I van actuar, mira, Sirex, Mustang, Vampiros, Batussi, Hermanos Ubeda, Brasilia, Dálmatas, Bartinos, Nómades, Rebeldes, Sims i Rayos.
Nosaltres, em sembla que...
Ara de nit va ser?
Podem m'equivocar, però em sembla que era cap a... O sigui, o devia ser les quarts de vuit o les vuit, o em
sí,
sembla.
Era Canoriac. No?
Canoriac, el Sídex, sí, de Canoriac.
Sí. Em va allà pel cap, però em sembla que eren les vuit, sobre aquesta hora. Sí.
Ara, a la tarda.
Sí.
Bona
sí,
hora.
Sí.
Ara
sí,
fa 58 anys d'això.
No, fa...
El febrer...
Ens has matat a tots.
I dic una cosa, saps qui ho va organitzar, això?
No, jo no.
L'Adolf Arjona.
Sí.
Sí, l'Adolfo Arjona, sí.
L'Adolfo Arjona va organitzar a Can Uriac.
A Can Uriac, el Sídex, que era dels clubs que aquí hi havia, el Club Juvenil, el Club Sídex, el Club Batussi.
Sí.
I el Rafael Arroyos també, que també...
També estava per allà enmig, sí.
Mare de Déu també, sí, també. Bueno, mare de Déu.
I l'endemà, o sigui, ja me'n recordo de tot això, l'endemà d'aquesta història vam anar a actuar a Igualada,
sí,
que va ser la despedida del Jack i jo, que ens anàvem a l'Emili.
Exacte. Anava a fer de soldadets, ja.
Sí.
I abans, un any abans, el juny, havíeu tocat el club de tennis amb els Cuatro de la Torre.
Sí, sí.
Eh? Que vau tenir un èxit, que ho heu presentat pel Màrio Cabré.
Sí, Mario sí, sí.
El Màrio Cabré, que aquella època era un presentador estrella de la televisió,
total, sí.
Va venir a presentar un festival al club de tennis i els Nómades estaven allà.
Sí, que hi ha mamita, si pregunta...
Els de la Torre.
Dile que no estoy.
Ja me'n recordo.
Que si no estàs a la Torre.
Els d'aquella cançó de Mallorca, Melodico Pérez.
Ai, Melodico Pérez també.
Te'n recordes?
Ostres.
Totes.
Doncs sí, mare de Déu, me'n recordo ja d'això, ja.
Doncs,
ha sigut entera... tantes anècdotes, Andorra també, molt temps, el refugi, després de l'hotel Andria, vull dir que hi ha una sala preciosa, el Club Corona, que en deien, Club Corona, era preciosa aquella sala. I vull dir, vam estar també molt temps, però allà ja vam estar amb el Pere, sí, l'Agustí... Vull dir, ja el Manel.
El Manel i la bateria no sé què portava, si el de...
El Joan
d'Igualada.
Sí, d'Igualada, el Joan d'Igualada, sí. És que per això dic que es va anar tan canviant, ja no sé exactament, però és que recordar tot això costa.
Jo el que recordo és, o sigui, quan estava amb vosaltres, que vaig entrar al 64, me'n recordo, que vaig acabar amb els Batussi, venint ja de Sant Pol, van marxar el de Batussi, van marxar jo, el Pere i l'Agustí.
Sí.
I només de Nòmades quedàveu tu i el Jackie.
I el Jackie, sí.
I llavors ens deixàvem a casa teva.
Exacte.
A la via del tren de...
Sí, allà.
De Can Feu.
A Can Feu, sí.
I això, llavors vam continuar, que vam anar...
Sí.
Vam anar a actuar... vam anar a Castelló.
I tant, on violar. I tant.
A Castelló, ostres. que bueno...
Sí.
Que fèiem...
I després anàvem al cabaret a la nit.
A la nit.
Al Lido. Al sí, Lido.
Al Lido, exactament.
Al Lido, Lido era.
Moltes aventures, no?, que sí, vam passar allà.
Sí, m'acatxin la mà.
I vam tornar cap a Sabadell i ensejàvem, llavors vam ensejar a l'obrador de la Lionesa.
Correcte.
Te'n recordes, no?
Sí.
Que penjàvem les magdalenes.
A l'obrador, mentre es feien pastissos.
Sí, allà mateix. Mentre feien pastissos i tot això.
Música dolça.
Sí,
no, exacte. Hauria pogut ser l'eslògan del moment, Nòmades. Sí. Música dolça.
I tant que sí. Sí,
i llavors, ens vam anar el pare del Jackie, el senyor Grau, es va buscar lo de la masia de Torredembarra.
Sí, de Torredembarra vam anar, sí.
Vam estar un mes o...
Precisament, que vaig donar unes fotos, sí, la tenen allà, sí.
Les tinc, hòstia, moltes gràcies, tio.
Sí.
Molt bé, i hòstia, vam passar-ho de conya, no?
Sí.
I després ja vam tornar i ja vam començar a fer bolos, i bolos,
sí,
i bolos.
Això, sí.
On tocàveu més de gust? Bueno, ja, on teniu el públic més, més adepte?
Nosaltres, bueno, vam a Andorra i a Tarragona. Andorra i a Tarragona va ser... I després també a Can Picafort, perquè va ser dos o tres
sí,
anys.
Sí, bueno, ja no hi era, ja.
Però vull dir, exacte. Allò era el Manel, hi havia el Manel Lombert. Sí. Doncs vam estar aquests tres llocs, era on més havíem, no sé el que era... Palma, perquè de Can Picafort doncs feien boles aquí, boles allà, de Palma també, vull dir, anàvem fent, o sigui, anàvem corrent locals, però per un dia només, i però més que res tocàvem fixament allà a Can Picafort, al Rojo Vivo, i vull dir, per exemple, el Refugi, Andorra, el Piranès, l'Hotel Andria, vull dir, tot, però vull dir, va ser una època molt maca i teníem... Nosaltres no tornàvem per Sabadell, era ben poc.
Que... És que actuàveu molt poc.
No, exacte, érem molt... Érem nòmades.
Érem
nòmades, sí. Doncs aleshores sempre estàvem voltant, sempre. Vull dir, vam sortir, però ja no vam tornar, com qui diu el sindicat, a ensejar. Ja vam continuar, però estàvem temps en un lloc que fèiem, o sigui, ensejàvem els llocs on anàvem.
Amb la mateixa actuació.
Perquè ja teníem tot muntat en allà cada dia i era això. Vull dir, no... I veníem més que res, ja dic, sobretot per la faràndula i això, perquè hi havia la Forja també, que el Carlos, em sembla que era... que sí, com se deia aquell Carlos, sí, que encara que no, la primera vegada no vam cobrar. Sí, que va era una mica jalea.
Bueno, de bon deies.
Un que ens va contractar, que deia Carlos Alforja, em sembla, no sé com s'ha
que treballava a Ràdio Barcelona o una
no,
cosa
no,
així.
No, era d'aquí Sabadell, era.
No, però era de Sabadell.
Sí, sí.
No sé si era aquest, ara. És un dia. Hi havia un Carlos Alforja que treballava a Ràdio Barcelona, de tècnic.
Això, no, això sí, no ho sé, sí, però després sí. Va anar-hi, no ho sé.
Contractava però, per què?
Bueno, no ho sé, o sigui, es va contractar i això, però llavors va desaparèixer i bona nit.
Home, suposo pels festivals aquests que feien els matins.
Sí, sí.
Les famoses revistes de
correcte,
la faràndula també.
Correcte. No, però vull dir, la faràndula donava gust anar-hi llavors, perquè així ja estava així. Sí,
no, això és veritat.
Els dissabtes, els diumenges al matí.
Estava petat.
Era preciós, era maco, un ambient.
Sí, sí.
Despertava tot un ambient fantàstic.
La gent vibrava.
És que aquella època era l'època dels conjunts, per dir una cosa.
Era una música diferent, una música acostumada, una música trista.
Qualsevol conjunt que sortia a l'escenari, la gent s'aixecava,
Sí, sí.
Vibrava, és que vivia la música.
Sí. Però és que, escolta, feien cues la gent per entrar,
Sí, sí.
Cues, ja. Hi havia cues, per entrar.
Valia la pena, jo hi anava, com a públic.
Sí. Tens raó, clar, tots som del mateix a fornades. Sí.
La llàstima és que no és com ara, que posen una pantalla fora perquè la gent que queda fora la puguin veure, no?
Sí,
no,
i tant.
No hi havia.
No. I s'omplia.
Oi tant que no. Però vull dir, a més, és que vull dir, havies d'anar a preparar primer els aparells, anar-ho a muntar tot, anar-ho a tenir tot, perquè, és clar, una pila de conjunts, amb les seves bateries, molts, ja, escolta, vull dir, tot...
És que havies d'anar el primer per agafar...
I amb el teu nom, clar.
Havies d'anar el primer per agafar el millor puesto.
Ara, i escolta, sí.
I mira, amb el Toni Vilapanà vam anar tant d'hora que vam muntar a fora del taló. T'ho juro, Vam muntar i, bueno, quan van tancar el taló, pum, va deixar la bateria fora.
La va enganxar, no? Clar. Ostres. Per cert, dels músics locals, quins eren els més forts competidors dels nòmades?
Bueno, és que jo, per exemple, competidors no n'hi havia,
no.
Vaja, perquè nosaltres tocàvem una música diferent, només fèiem una hora de xou i prou, per exemple, que llavors poder sí, que érem al mig dels altres, però nosaltres tocàvem música de fer ballar, aixecar la gent de les sí. cadires, per dir-ho, que és els que deixaven els diners, perquè allà el que ens vam trobar nosaltres, per exemple, tornant al que dèiem abans, estàvem amb els Mustang a Tarragona, i els Mustang feien el show i tenien quatre músics allà, un amb el saxo, l'altre amb el baix, l'altre amb el piano i l'altre la bateria, i bueno, una música molt, molt... no tenia ambient, perquè eren gent gran, també, tampoc no tenien massa animació, per dir alguna cosa, no? I quan vam anar nosaltres allà, doncs ens va dir el Picasso aquest, ens va dir, diu, mireu, com a show, diu, el que tenim bon aquí, diu, és els Mustang, diu, perquè ells, a més, era estaven a dalt de tot, llavors, els Mustang.
Sí, sí, sí.
I aleshores, doncs, ells, allà, a la joventut, tot allò, a la tarda, per veure els Mustang, no vegis, oi? I al vespre, doncs, tocava mitjoreta i ja estava. Feien dos espectacles, diríem ells, cada dia. Però, esclar, després hi havia d'haver-hi, doncs, un suport que érem nosaltres, que amenitzàvem tota la nit, pràcticament. I aleshores, doncs, què passava? Doncs que ens va dir, diu, per aixecar la gent a ballar, que verdaderament la joventut anaven allà, es prenien una Coca-Cola, i si no podien, no, ni la Coca-Cola es prenien, no sé si m'entens. En canvi, venien els grans, la gent gran, amb peles, i deixaven allà els calés a base de TV, i era sota, era els sòtans de l'Hotel Làuria de Tarragona, que era una sala molt maca, molt preciosa, tota de pedra, era meravellosa. I aleshores, doncs, esclar, estava sota els sòtans mateix de lo que era l'hotel. Doncs tots els de l'hotel, amb gent de diners, baixaven a baix i, escolta, i deixaven allà, vinga, cava per aquí, cava per allà, i escolta, i no paraven, m'entens? I veure tota la nit, i mira, s'ho passaven bomba, tu, passaven de cine, i després, quan tancaven les portes, ens quedaven allà a fer la juerga allà amb ells, i bueno, i llavors 3 hores més, que escolta, que vinga, a veure, i esclar, els amos, els encarregats de tot allò, es posaven les botes, no?, perquè deixaven les peles a base de bé. I en canvi, sí. a la tarda van anar a veure l'espectacle, doncs amb una Coca-Cola passava la gent i avall, entens? És això.
Llavors teniu un representant?
Mana?
Teniu representant, llavors?
Bueno, hem tingut un que deia Santa Maria, però vull dir, a l'última hora ens ho fèiem tots nosaltres, perquè és que representant pràcticament ni necessitaves, perquè les sales normalment, per exemple, tant d'Andorra, per exemple, de València, de qualsevol lloc d'aquests que estàvem actuant, doncs una sala veu a l'altre, tenen la seva gent que es mou, quan hi ha un conjunt que, per exemple, toquen així, i això potser ens aniria ben aquí, doncs aleshores ens venien a buscar i ens deien, voleu venir allà, això, que tal i qual. Bueno, ja, si ens entenem, sí, perquè llavors, doncs, l'assumpte de peles i tot ho parlàvem directament, vull dir que, i sempre pagàvem instruments altres, perquè quan teníem una pela, oi, Santi?
Pagant doncs, lletres.
Clar, exacte, és això, vull dir, sempre comprant el millor, i
abans
el bé que ens ho passava quan estrenàvem un joc de veus o un joc de guitarres o
el contracte d'abans era de paraula, o sigui, no hi havia paper,
no hi havia contractes de res.
I algun deixava de cobrar, ja ho has dit.
Exacte, per això. Però aquests eren els festivals aquests que es feien, que s'organitzaven, que doncs que millor aquests feien tots els calés, fotien el camp i et quedaves penjat.
No, és que normal, però una sala de festes no feia això.
Normalment els festivals no es cobrava res, llavors.
Bueno, sí, segons sí.
Jo mai havia cobrat res en un festival. Doncs, de la faràndula mai.
Jo sí. Nosaltres sí, ja dic, la primera vegada no vam cobrar, no, perquè veníem de fora, o sigui, la primera vegada que vam actuar, que va ser aquella, vam cobrar, però després ja l'altra vegada ja no vam cobrar, la pròxima vegada ja no vam cobrar, i ens vam quedar penjats.
No.
Escolta, una cosa, sales de festa, aquesta no hi ha estat mai, però sí, n'he sentit a parlar mil vegades. Can Picafort, el Rojo, ostres. Vivo.
Allà,
ser de Sabadell...
Vam ser els primers allà de Sabadell, nosaltres.
Els primers
que vam ser allà.
Sí, per allà però... també van passar Batussi, van passar
després,
els Bats.
Els Bats primer, van ser els pioners. Els Bats van...
a Can Picafort vam ser els primers nosaltres.
No, els primers els Bats.
Bueno, no ens barallem.
No, la veritat, t'ho dic, però certament que van ser els Bats.
Bueno, en tot cas, sí, sí. En època...
Que... No, no, però és curiós. Bats, sí, sí. No, Batussi...
Van ser els Bats.
Els Bats. Nòmades.
I... Els Bats. Nosaltres ja hi havíem estat i després l'altre any va ser com vam anar-hi amb els Batussi.
Però primer va, els primers van ser els Bats.
No ho recordo, ja no.
Sí,
ja no,
no, no, t'ho dic, o sigui, t'ho dic, no, certament, no.
Si havien anat abans, no ho sé.
Sí, no, els primers van ser ells, perquè a més va ser com van, bueno, van composar, van copiar la cançó El Rojo Vivo, és sí. Un pla de Pablo Picafort, que era una cançó de, del Sirex, que la van copiar dels Rollins.
Ja me l'escoltaré, perquè la tinc, aquesta cançó.
Sí, això, El Rojo Vivo és un...
Gravada pels Bats.
Pels Bats. Sí, van ser els primers.
No, jo un moment. Jo no ho recordo, perquè vull dir, o sigui, sé que el Don Pedro, em sembla que es deia, doncs ens va...
Hi havia un allà, Paco, no? Paco, Francisco...
Don Paco era el dueño. Don Paco era el dueño, i el Paco era el jefe de barra, l'encarregat del Rojo Vivo.
Exacte. Sí. No, jo no hi he estat mai, però doncs, sí que he sentit a parlar tots vosaltres.
Ell es va posar en contacte amb nosaltres i vam anar-hi un any, i després de l'altre any ja vam anar amb els Batussi i nosaltres.
És que va ser per mediació, o sigui, als Bats hi havia un guitarrista que es deia Toni.
Sí.
El Toni.
Toni García, sí.
I als Bats, llavors, quan tenim un representant que era el Notario,
Que va
ser el que va vendre els ossos.
És la foto, vaig enviar la foto.
Que van vendre els ossos per comprar instruments.
Sí, publicitàriament va ser un ganxo.
Sí, però el paio aquest agafava els calés per enviar-se, en comptes de pagar els instruments, se'ls quedava.
Llavors,
els nanos es van quedar sense un duro i llavors el Toni aquest, els altres van plegar i se'n van venir cap a Sabadell. I el Toni es va quedar allà vivint i s'encarregava de la discoteca i del Rojo Vivo. Mm-hmm. Tot el que era això. I contractava els músics de Sabadell. Això va ser el principi.
Sí, però nosaltres es va posar amb nosaltres, el Don Paco va ser el que ens va...
Sí, però per mediació del Toni... Per mediació del Toni, t'ho
no, dic... No, val, però vull no, dir... No,
t'ho dic perquè ho sé...
No, però jo no me'n recordo, jo no me'n recordo.
Jo t'ho dic.
Perquè cada casa, o sigui, cada lloc on anàvem era un món, ja no te'n recordes de...
No.
Però allà vam ser, ja dic, va ser així, i el primer any, i el segon vam anar ja que van venir els Batussi també i nosaltres.
Sí. I llavors el següent vam entrar nosaltres amb Contraste, el Jaqui, jo, exacte, el Joan Manel,
sí.
I bueno,
no, per això ho deia, sí. no perquè havia sigut el primer, sinó que el Can Picafort aquest està molt lligat a la música de Sabadell.
Era
l'Antonio. L'Antonio era el que...
El guitarrista dels Bats va ser el que es posava en contacte amb tots
els... Vam portar un temps el Quim, també, dels Bats, tocant la bateria.
Sí, és veritat que va estar...
El Quim, sí. A la bateria, per això vull dir que, o sigui, també va estar també allà a Can Picafort, també va estar, vull dir que... Però, o sigui, llavors ja va ser més anar colgant amunt, llavors la gent feia l'Emili també, que és això que fèiem, trencava també tots els conjunts.
L'Emili era un destrossa conjunt, sí.
Trencava tot, i aleshores, doncs, en mica es anaven succeint gent i mira, i així es va anar tot i... Però vam passar una època molt bonica, molt amaga. O sigui, feies les coses molt de gust, llavors, sí. molt. Quan el que passa que et posaven traves en tot, això sí.
Hi ha una cosa que vull comentar, perquè hi ha com una ascensió Nòmades i després hi comencen a haver molts canvis. Una mica volia parlar d'aquests canvis, però vull dir també una frase que és d'un que ha continuat el nom de Nòmades, del Felip Girbau, i diu, los Nòmades eren com els Blue Breakers del John Mayer.
El què?
Els Blue Breakers del John Mayer, que per allà hi va passar els millors guitarristes de moment, Jeff Beck, Eric Clapton, molta gent, i per Nòmades... Vas passar tu, que ets un baixista de fama reconeguda, va venir l'Agustí, que també era un guitarrista, veu tenir el Palau, que era com un mite en aquells moments, que més hi ha passat molta gent, perquè estàvem que va entrar el Gili, va entrar...
No, i el Manel, vull dir, tots, vull dir, tot,
Manel, tot, tots. Manel Humbert ha passat també per allà, després en els Jóvenes, i posteriorment Històries. Ha passat un gran cantant,
el Pere.
Boix.
El Pere Boix, vull dir, era un bon cantant, mira, vull dir, t'ho dic sincerament, però el Pere, el que passa, que no sé per què i pel com...
La Boix,
però
el Pere.
Era un noi que tenia un complex,
sí,
perquè estava gras, però... Nosaltres, jo sembla que la puc explicar, l'anècdota aquesta, sí?
Sí, home, sí. Bueno, si és el que jo em penso, sí.
Exacte. Doncs estàvem a Castellterçol i aleshores doncs, estàvem cap abans fent molt els embalats que se'n deien.
Embalat, home, i tant.
Exacte. Sí. Doncs aleshores vam anar allà i hi havia, bueno, allò que parles amb els de l'orquestra abans, encara no comença el ball i tot això... I em diu el guitarrista d'ells, diu, tinc una Gibson, llavors la Gibson, la Fender, la Gretsch i tot allò, era la Pere ja. I diu, la vols? Vols tocar amb ella? Dic, bueno, vale, doncs, dic que em faria il·lusió. Dic, bueno, jo que sí que, que agafo la Fender, però no se'm va acudir que, com estava afinada ni res, però... tenia quasi dos tons abans, dos tons o un to i mig més alt. I bueno, i hosti, ens posem a tocar allò, com es diu, l'Agustí.
L'Agustí.
Diu, ostres, diu, està molt més alta aquesta. Dic, no em posaré jo ara a baixar-la per desfer-li amb ell. Dic, afinem-los. Però no vam comptar amb el Pere, no vam comptar amb l'hora de cantar. I, bueno, jo cantava quasi tot. Ell, el Pere, en cantava tres o quatre d'aquelles que fotien canya. I, bueno. I aleshores, doncs, el Pere es posa a cantar aquella Gisamens Men's World del
James Brown.
La posem, afinem les guitarres nosaltres com si, sense donar-nos en compte de què estàvem.
És que ell devia començar amb un altre to.
Tibant amunt pel Pere. I pam, 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 pam. Exacte. Arriba el Pere a cantar. És menys. Bueno, però bestial, eh? Però va quedar de cine, eh?
Sí.
Una meravella, perquè el tio tenia una veu que és que... I el de la meravella, un cop vam acabar tot això, diu el Pere, diu, oi, escolta tu, què heu fet? Dic, mira, no, dic, sí, no ho sé, què hem fet, hem pujat la guitarra, però no hem pensat en tu.
Sí, però va arribar el tio, eh?
I tant, no, que sí, va quedar de cine, tu, de
perquè
cine.
Perquè és que es esforçava molt.
No, vull però dir... és que, a més, el Ferrer de la Meravella, o el Lluís Ferrer, estaven allà tots mirant així perquè se'n van donar compte de lo que estava passant, de que aquell estava fent un esforç de veu i baixa, va venir el Ferrer i li diuen al Pere, diu, escolta, diu, vols venir amb nosaltres? Li va dir així mateix. I ell, home, dic, nosaltres diem, tot tu, va, no diguis que no, no diguis que no, tu... és la teva oportunitat aquesta de la teva vida. Diu, nosaltres anem a fer una volta per tota Europa. Diu, si ho vols venir, doncs nosaltres et farem un repertori adequat a la teva veu i podràs treure tot això que tens dintre. I evidentment ell, amb aquell complex que tenia, doncs ell només, si no tenia l'Agustí al costat, ell no sabia fer res.
Sí.
I aleshores, doncs, va, que no, que no, que no, que no, i que no. I li vam dir, però que mare de Déu.
Va haver una ocasió.
Home, saps que... una ocasió perduda i important.
I tant, i tant.
Saps que, bueno, quan va entrar, parlant d'una altra, amb els Batussi, quan va entrar, nosaltres, la primera cançó que va cantar amb nosaltres, amb el Batussi, al Casino de Terrassa, va ser, diu, va, toquem la casa del Son Naciente, i no sé per què es va agafar de començar dos tons més alta, i la va cantar dos tons més alta que l'Eric Pardo.
I es va quedar tan panxo.
Sí.
Es va quedar tan ampla, tio.
Era aquest nano acabant-li de polir la, o sigui, musicalment, la veu, vull dir...
L'únic que passa que...
Era un àngel cantant, perquè tenia una veu, tio, que
sí,
no
sé
tot
l'altre.
L'únic que passa que tenia molts complexes.
Sí, però estava complexat totalment.
Sí, totalment. No sé per què, però estava complexat.
I després, a més, ja et dic, ell i l'Agustí s'estimaven, però no se venien. O
no,
sigui,
sí, sempre estaven...
Sempre estaven discutint-se a dalt a l'escenari. Jo ja vaig acabar a Palma de Mallorca, ja vaig acabar i vaig dir, prou, s'ha acabat. Ja no vaig. No vull, no els aguanto més. I el Manel, que tenia més geni que jo, es va enfrontar alguna vegada i va dir, prou, s'ha acabat.
Hòstia, Manel... Sí. Salutació cordial des d'aquí.
I tant.
Sabem que estàs una mica fotudet, però, bueno...
T'estimem molt.
Que milloris, Manel.
T'estimem molt,
amunt.
Sí, senyor.
Escolta, Esteve, a tu t'ho he preguntat moltes vegades. A tu, Esteve, no, el
Santi.
El Santi. Trobes a faltar... O en algun moment de la teva vida vas trobar a faltar la música?
Sí, sempre.
O tocar en un conjunt o...
Sempre, el que passa que, no sé, jo també sóc una mica així especial. Estava acostumat als vells nòmades, que anàvem... érem,
tots a una, potser.
Tots a una, estàvem dirigits per un gran músic, les coses clares, i això és molt important. Nosaltres, vull dir... Fèiem el que ell deia, o sigui, i aleshores, doncs, era allò el que ens portava tot arreu, perquè fa il·lusió sortir, però ell deia, no encara, i el Carles ens va dir, va, vinga, anem, doncs vinga, anem, perquè portàvem un bon repertori.
Ell havia tocat amb algú abans?
No, mai, vam començar ell i jo.
Mm-hmm.
Ell va ser el que em va animant a mi a tirar endavant. I vull dir, el repertori que vam agafar va ser escollit pràcticament per ell i per algunes cançons per mi, però vull dir, més que res, ell és el que va portar la batuta de tot.
I el Jaume, el teu germà, va deixar la bateria aviat, oi?
Sí. Vull dir, perquè nosaltres sempre, ell ja, tampoc no li tirava, ell va venir perquè li agradava tocar la bateria, però vull dir, no. Però més que res, nosaltres anàvem darrere del Jackie. El que passa que el Jackie llavors estava amb el Toni Vilaplana. I llavors, que es va anar-hi el Molet també, oi, el com se deia? El
Jordi Molet.
El Jordi Molet.
Sí.
Doncs, i llavors el Jackie, doncs, quan va anar amb Jumping Boys, amb aquells francesos, amb el germà, el Jordi,
quan va arribar a Sabadell.
Llavors ja li vam dir al Jackie i va venir amb nosaltres.
Com va plegar el teu germà?
Sí, perquè hi havia el Jackie lliure i lliure, vull dir que vam estar comentant si volia venir i va dir que sí, doncs...
Això va ser com va plegar del Toni de la Plana, que jo vaig anar amb els Batús, sí.
Ah, exacte.
Escolta, per anar acabant, una pregunta com la d'abans, però una mica al revés. Què ha representat a la teva vida haver sigut un nòmada?
Et diré que tot, jo, vull dir, ha sigut, he passat una joventut molt maca, amb el que té d'estar ensejant tantes hores i jo sempre així, però vull dir, ens veníem molt i anàvem molt bé, vull dir que no, d'allò, no, o sigui, per mi ha sigut tot ha sigut, la música tota la vida ha sigut per mi tot. Inclús ara, encara.
Escoltes música?
Jo ara, més que res, faig gravacions, faig pendrives d'aquests, vull dir, disfruto buscant música de l'any de la Maria Castanya, vull dir, que
i tocar, t'animes, toques? O...
No, perquè doncs, les mans ja no donen ja. I
vas igual que a mi.
Sí, ja m'ho imagino.
Sí.
Tens alguna pregunta més, Jaume?
No, no, jo amb aquestes ja...
Podríem estar conversant i recordant mil i una anècdotes viscudes en aquells meravellosos anys per una de les bandes top de la nostra ciutat. Però ho deixarem aquí amb el compromís de dedicar un nou capítol a la segona etapa dels mítics Nòmades. Esteve Mir, Nòmada, moltes gràcies per venir. Ha estat un gran plaer compartir amb tu el setè capítol de Viva Polula. Ja veus que l'emoció m'embarga. Qui m'havia de dir fa 60 anys que avui estaríem un nòmada? Amb el que més es veia, perquè eres animós a l'escenari...
Sí.
I bé, i també gràcies al, al Toni González, que és el que cuida la part tècnica, al Jaume Barberà, per la seva entusiasta col·laboració, i el Santi Delgado, agrair-li una vegada més el seu ajut per recordar aquestes mil històries, passatges i vicissituds dels quatre conjunts on va demostrar la seva habilitat tocant el baix.
A tu per invitar-me a estar amb vosaltres.
Vale. Gràcies, mútues. I això és tot, estimats seguidors dels elements d'història del pop i rock sabadellenc. Ens retrobarem en el vuitè capítol de Viva Polula.